Amb les paraules de Puigdemont arribam a les 6 i 4 minuts. La informació torna a l'informatiu de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Hi ha professions molt més conegudes que d'altres. Entre potser les no gaire conegudes podríem situar la dels procuradors de justícia. Són, en tot cas, professionals que coneixen perfectament l'operativa dels processos judicials, incloent la burocràcia i els tràmits que fan falta a cada moment. Per nosaltres, conèixer com es formen i també com fan feina aquests procuradors no serà un tràmit, sinó un plaer al qual dedicarem una hora de ràdio. Benvinguts, començam. Tendrem a començar la fitxa tècnica i a posteriori la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb interlocució directa amb en Frederic Ruiz, que és degà del Col·legi de Procuradors de les Illes Balears, també així mateix professor del Centre d'Estudis del Consell General de Procuradors d'Espanya. Ja a l'equador del nostre espai, cap a i mitja, tindrem la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per determinar què opina la ciutadania de manera anònima i global respecte a aquesta professió que avui ens ocupa, la dels procuradors. I ja en el segon bloc, com també és habitual, el dia a dia de la professió, amb un doble testimoniatge de procuradors, d'una banda, Antoni Company, que ens acompanya aquí als estudis a Mallorca, i en l'altre cas, amb el testimoni també de Júlia de la Càmera, en el seu cas, amb connexió telefònica amb Menorca. Ells mateixos, Company i de la Càmera i Company, a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens aproximaran de manera molt, molt resumida què és justament el millor i el pitjor del seu ofici. Idò, anem pam a pam i començam a saber dels procuradors a través de la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
El procurador dels tribunals és aquell professional que s'encarrega de seguir els processos judicials, d'estar pendent de tots els passos i tenir informats tant el client, el qual representa, com el seu advocat. D'igual manera, el procurador es responsabilitza de tots els tràmits, com són recepció i signatura d'emplaçaments, cites i notificacions, assistència a diligències i actes necessaris del plat, transmissió a l'advocat de tots els documents i instruccions que li arriben, pagament de les despeses que es generen a instància del client i informar-ne oportunament. Els requisits per exercir com a procurador són ser graduat o llicenciat en dret, obtenir el títol de procurador expedit pel Ministeri de Justícia i estar col·legiat. Per aconseguir una capacitació professional especialment qualificada, la llei estableix la necessitat de superar el màster universitari en accés a la procura, que en el cas de les Illes es pot cursar a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'UNED. Entre altres, els objectius del màster seran la formació professional de qualitat dels futurs procuradors en qualitat de col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia, facilitar la futura inserció professional dels titulats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l'exercici professional de la procura. També sensibilitzar l'alumnat en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió. El màster inclou una sèrie de pràctiques, com també una avaluació que, en cas de ser positiva, permetrà a l'alumne l'ingrés en el respectiu col·legi. El Col·legi de Procuradors de les Illes Balears té, a dia d'avui, uns 180 col·legiats. Els seus ingressos de mitjana es pot moure entre els 2.000 i els 4.000 euros nets mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
I Déu-n'hi-do. En efecte, és hora d'abordar aquest primer bloc del nostre programa, les característiques de la formació. Avui parlant de procuradors, d'aquesta figura, no sé si coneguda o desconeguda pel gran públic, sortirem de dubtes i, en tot cas, coneixerem en què consisteix aquesta feina i, en primer terme, com acabàvem de dir, en què consisteix la formació per esdevenir el dia de demà professional com a procurador de tribunals. Com dèiem, tenim en aquesta secció Frederic Ruiz, del qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos.
Bones tardes, gràcies per cridar-nos i per donar-nos veu en aquest programa.
Només faltaria. Com dèiem, ens acompanya el senyor Ruiz com a degà que és del Col·legi de Procuradors de les Illes Balears i així mateix també en qualitat de professor del Centre d'Estudis del Consell General de Procuradors d'Espanya. Ho dèiem fa un moment, senyor Ruiz. No sé si és una figura del procurador, aquesta que vostè encarna avui en aquest primer bloc, una figura prou coneguda, suficientment coneguda, o una gran desconeguda. En tot cas, per aquells que no ho sàpiguen, els que no ho sàpiguen tant, de què s'ocupa fonamentalment el procurador? Quines són les seves atribucions així en global?
En primer lloc, fa més o manco, ho dic per lapse temporal, en el que jo m'he trobat duent es deganat aquí a Balears, i he de dir que duc més o manco 12 anys i escacs fent la meva tasca de degà, i des de que jo vaig començar ara, no és una figura tan desconeguda, malgrat som els desconeguts de la justícia en relació a altres operadors jurídics que tenen més, diguem, projecció de cara a la ciutadania, com per exemple jutges, els advocats, etc, etc. És vera que aquest coneixement progressiu ha anat també en progressió per una qüestió de que els ciutadans també estan molt més preparats a l'hora de reivindicar i de sol·licitar els serveis que necessiten. En relació a la segona part de la seva pregunta, que és el que es dedica, he escoltat atentament la fitxa, està bastant encertada. Inicialment és la persona que és especialista en dret processal i que un cop fet l'estratègia de defensa dins un procediment, s'encarrega de tramitar-la dins els òrgans judicials. I actua d'intermediari entre aquests òrgans i el seu client, el seu representat, i l'advocat que ell ha triat. Evidentment, darrere tot això hi ha un món que podem, diguem, anar tocant desglossant en les seves preguntes, però bàsicament és això, és a dir, i a part de tot això, també és un operador jurídic que, evidentment, és possible que a poc vagi desenvolupant per dret comparatiu funcions que ja tenim amb actes de comunicació i execució alleugerant el pes administratiu de l'administració de justícia.
I dona una definició prou acurada per part d'aquí millor, del degà del Col·legi de Procuradors, respecte a aquesta figura, com és el senyor Frederic Ruiz. Ho escoltàvem també a la fitxa tècnica. Un dels requisits per exercir, en primer terme, és ser graduat o llicenciat?
Actualment, ara, el percentatge encara és minso, però quasi tots els que estem donats d'alta som llicenciats en dret. I ara, evidentment, són graduats, perquè ara és el grau que se requereix, i després s'ha de fer un màster específic per accedir a la procura.
Correcte. I després ja, en aquest cas, una vegada superada aquesta darrera prova, ja hi ha la col·legiació, que també és...
Efectivament, un ha d'estar donat d'altre, és a dir, se podria fins i tot donar el cas de tenir el títol i no està donat d'altre. Per tant, el procurador en si, per ser-ho, normalment és una persona que efectivament està donada d'alta a un dels col·legis professionals d'arreu de l'estat espanyol i que exerceix com a tal. Tot hi ha que dir que també hem d'aclarir que donant d'alta a qualsevol dels col·legis te dona dret a exercir a qualsevol partit judicial de qualsevol indret de l'estat espanyol.
Que comentava abans fora d'antena, efectivament és així, un pot operar a Palma principalment, però si li surt una feina a Barcelona, Madrid o Sestau, hi pot accedir sense problema.
És evident que el que ha de fer és, primer, avaluar si realment el seu despatx té les característiques i pot donar abast a atendre els assumptes, sigui on sigui, on els hi encomanen, i per altra banda, no només ha de donar abast, sinó que ha d'atendre aquest procediment com si estiguessi a la localitat on té el domicili principal. Mm-hmm. Normalment el procurador se dona d'alta en el domicili, en el col·legi on té, on rau el seu domicili principal, el seu despatx.
Correcte.
I en aquell moment, a partir d'aquell moment, cosa que ha canviat amb els temps, perquè antes només mos donaven d'alta un partit judicial,
sí.
I ara, donat d'alta un col·legi concret, se pot exercir per tot l'estat.
Correcte. Ens deia en els termes d'això de requisits que fa falta tenir primer aquest grau, actualment grau en dret, i després aquest màster que acaba de completar aquesta informació. En el cas de les Illes Balears, no sé si és l'única oferta que hi ha en aquest sentit, tenim la UNED que té, ofereix aquest màster universitari d'accés a la procura. És aquest, pel que vostè sap, Degà, l'única formació relativa al màster que s'imparteix? N'hi ha d'altres? I en tot cas, quina importància té aquest màster pel que és els fonaments de l'exercici professional del procurador el dia de demà?
Aquí trob que s'ha de fer una precisió. És vera que és l'únic màster que se pot cursar és a la UNED, però també s'ha de tenir en compte que, com s'ha dit en la fitxa tècnica, per exemple, a Balears hi ha 180 procuradors donats d'alta. Això vol dir, si més o manco un fa xifres, que actualment, manejar un màster, el creixement poblacional, entre cometes, del nostre col·legi és entre un, dos, tres procuradors màxim a l'any. Muntar un màster, que era el desig que podria tenir qualsevol col·legi en la universitat corresponent del seu lloc, que és el que desitjaria qualsevol col·legi, es fa realment difícil.
Perquè falta aquest quòrum, no?
Efectivament. Tenint en compte que, per exemple, la UNED posa arreu de l'estat espanyol, per fer màster de la procura, un màxim de 200 alumnes i un mínim de 25. Aquí, per exemple, el mínim, perquè fos, diguem, sostenible el màster, ja ni l'arribarien ni de prop. Però aquesta situació que se produeix a Balears, se produeix a Balears, se produeix a molts altres indrets, tret de, per exemple, capitals com Madrid, Barcelona, on, per exemple, la situació és totalment diferent i se podria arribar a lo millor un mínim anual.
S'entén.
I podries establir amb això. Dit això, és vera que jo crec que quan se va fer la llei d'accés, que és la que regula tot això, crec que no se va afinar lo suficient, això ja ho dic a part crítica, en la problemàtica que suposava aquesta qüestió, perquè moltes vegades la llei se fan des dels despatxos i no des
sense
de
tocar de peus a terra,
no des de la realitat. La infraestructura d'organitzar tot això ha duit molta problemàtica no només en els col·legis, sinó en els col·legis, en el Consell General. Els col·legis que no teníem, diguem, suficientment, no entitats, sinó ingressos,
volum, no?
Ingressos anuals de nous procuradors, varen tenir que optar per, diguem, reunir-nos i demanar a la UNED que fes el màster corresponent. Ho dic com a precisió a lo que deia. No és que fos algo desitjable, sinó que en el final s'ha imposat la realitat.
Era el pla B, diguem, no?
Efectivament.
D'acord.
És a dir, nosaltres, per exemple, des d'aquí varen tenir converses amb l'UIP, però evidentment era impossible. Tot això s'ha d'afegir també en que hi ha un requisit claríssim, i és que, malgrat se va discutir, en el seu moment, el que és clar és que s'ha de mantenir un màster totalment diferenciat entre el que és l'accés a la procura i l'accés a l'advocacia. Ho dic perquè moltes vegades també se parlava si se feia o no se feia un màster comú, un màster troncal, etcètera, etcètera.
Correcte.
I, evidentment, com les dues professions són diferents, se va optar per aquesta qüestió.
Són dues professions, com bé diu, diferents, però que parteixen d'un tronc comú, i procura, que és el grau en qüestió. I després, en el seu criteri, en la seva experiència, senyor Ruiz, com a degà, què creu que determina que un graduat en dret acaba decantant-se per, efectivament, ser misser o, en canvi, per optar, per què no, per ser procurador com vostè?
Pues, no sé realment com contestar-li. Jo sé el que me va...
A veure, en el seu cas concret.
En el meu cas. És a dir, jo dic, crec que l'exercici de la procura, tret de que sigui, perquè hi ha moltes sagues familiars en les que, per exemple, hi ha pares, avis, mares, antecedents familiars, que en el final se converteixen, diguem, a poc, en famílies que duen el procurador. es convida que vostè, per exemple, té a la segona banda, és a dir, el senyor company pertany a una d'aquestes, diguem, sagues familiars. I altra gent que, per exemple, accedeix, o potser no tan vocacionalment, però sí li he de dir una cosa, i això m'agradaria resaltar-ho.
A veure.
I crec que potser ho podríem contrarrestar els convidats que exerceixen i tenen a la segona part. És a dir, jo crec que és una professió que la gent que s'hi fica acaba, diguem, no sé si dir estimar, jo l'he acabat estimant, si no, no estaria en el lloc on estic, però és una professió que arriba a, diguem, enganxar les persones que ho donen. De fet, jo que comparteix amb altres operadors jurídics, jo que sé, advocats, fiscals, jutges, els que siguin, he observat un percentatge major de trasbàs entre operadors jurídics que la permanència que tenen els procuradors. És a dir, els procuradors continuen a seguir procuradors fins que moltes vegades se jubilen. I això vol dir algo.
I tant, que els deu agradar allò que fan, no?, en un principi.
N'hi haurà qualcun que li dirà que és molt difícil deixar tots els casos que té.
també seria una...
Perquè és una qüestió també de responsabilitat.
Clar.
Però és vera, i crec que no m'equivoc, és a dir, que una vegada, diguem, entrat, el percentatge de
permanència, no?,
de permanència és molt major que altres operadors jurídics.
Curiós, i en tot cas ben apuntat per part del degà del Col·legi de Procuradors de les Illes Balears, com dèiem, el senyor Frederic Ruiz. Un poc podem incidir també en el perfil, ens deia, aquests antecedents familiars, que sol ser una característica força comuna en els procuradors i procuradores de les Illes Balears. Quins altres paràmetres poden definir el perfil? Per exemple, hi ha més procuradors que procuradores? A quina franja d'edat solen estar? Ja ens comentava, com reiterem, aquests antecedents familiars. Quin seria el prototipus del procurador o procuradora de les Illes a dia d'avui?
Bueno, parlem, per exemple, del cas de Balears.
Ho dic
més que,
sí.
més que res, perquè és la realitat que més supos que interessa, sobretot en els mitjans que ens ocupen.
I allà on tenim cobertura,
efectivament.
Sí.
Crec que també és extrapolable la resta de l'estat espanyol, però és vera que, per exemple, les professions jurídiques, per una banda, la primera dada, s'ha produït una inversió. Actualment hi ha més dones exercint professions jurídiques
sí.
que homes. És a dir, hi ha hagut una inversió de tal manera que en so temps, és a dir, per exemple, estem entre un 60-40, 70-30, segons les professions, i això és reproduïble, diguem, en el cas dels procuradors. Una altra cosa que me diu serà, normalment serà, comences més en manco jove, és vera que hi ha hagut un estancament ara d'altes per el tema de la llei d'accés, perquè hi ha hagut un moment, també diré que és també clar perquè la llei d'accés està abocada a que se canvi, ja ho dic,
sí.
se tornarà a canviar, i també és vera que ara, per exemple, la mitja d'edat que tenim actualment probablement podria rondar entre els 40, 40 i escacs dins el col·legi. És vera que tenim una franja de gent que és més o manco gent anterior a la meva, diguem, generació, que encara, diguem, exerceix, i després tenim un gran gruix que més o manco comparteix l'edat que jo tinc, i després un petit, diguem, marge de gent que en posterioritat s'ha donat d'alta.
I estava pensant, des del punt de vista de característica personal, no sé si un procurador ha de ser indiscutiblement una persona metòdica i ordenada.
Ha de ser molt ordenada.
Molt.
Lo que no vol dir que no tingui la taula plena de papers. És a dir, ha de tenir més que un ordre físic, un ordre mental. És a dir, perquè és la persona que, més o manco, controla tot el procediment en si de tràmits, plaços, terminis, és el que li recorda el que ha de fer a l'abogat, etcètera, etcètera. Això és fonamental. També és una persona, i ho diré clarament,
sí.
amb molta vocació de servei. I dic vocació de servei perquè moltes vegades aquesta, entre cometes, discreció o invisibilitat fa que moltes vegades els nostres èxits els assemenja un altre. No sé si m'explic. Li posaré un exemple perquè m'entengui.
A veure.
S'entén més. Jo som molt aficionat en el cine, i sempre me va criar molts atenció. És a dir, el director sempre s'endú...
la glòria.
La glòria i tal. Però darrere el director... vostres que se dediquen a la ràdio, a la televisió, etcètera, etcètera, sap que hi ha una persona que és el director d'escena, que és, quan arriba el director, ho té tot llest perquè faci el seu numerito.
Correcte.
El procurador és aquesta persona en el jutjat.
Que fan aquesta feina dir, més fosca, més anònima, no?
Perquè l'abogat pugui fer el seu paper, nosaltres normalment preparam tota l'escena, la citació de testimonis, si està tot llest, si ha arribat tots els oficis, si ha arribat qualsevol cosa. Perquè ell, evidentment, després... tal. És evident que després nosaltres li pegam les potades per de baix a la taula, per dir-li, per aquí no vas.
Però vaja, en tot cas s'entén que la relació normalment entre un misser i un procurador...
És de confiança.
És de confiança i fluida, no?
Sí.
I al mateix temps, és una pregunta... també hi deu haver una permanència en la relació, no? És a dir, un misser que està satisfet amb un procurador no ho canvia.
Normalment sí, però també li hauria de dir que són com ses parelles. Són
parelles
benvingudes i arriben on arriben. També hi ha divorci. I a vegades també traumàtics.
Ho crec. Com a qualsevol relació humana, no?
Efectivament. És a dir, que hi ha relacions molt llargues, de molta confiança, que després, a un moment determinat, se trenquen, i hi ha relacions que s'aguanten amb bastants. És a dir, jo amb 28 anys d'exercici n'he passat de totes elles.
I si em permet abundar un poc més, ni que siguin aquestes aquesta matèria, ara que segurament algun misser i algun advocat ens deu escoltar, d'entrada el saludem, què seria allò que com a procurador, com a degà, per tant, com a representant del Col·legi de Procuradors de les Illes, demanaria en els missers en el que és la relació amb vostès els procuradors?
On
podrien millorar, si és que hi ha algun marge de millora?
Jo li som franc, mos donaria per un programa sencer.
Ah, sí?
És a dir, però...
I dormes un parell de punts.
En tot cas, sí m'agradaria resaltar que les relacions sempre han estat molt fluides. Jo els hi tenc molt de respecte. Espero que igualment ells el tinguin en nosaltres.
Ben segur que sí.
I es ve que quan la relació és de simbiosi, de confiança, el client no se'n dona compte de lo molt que t'he guanyat. Perquè hi ha, igual que molt bones parelles, hi ha abogats i procuradors... me permetrà que li digui així, que sense dir una cosa, un alça la seva i l'altre sap el que diu. Perquè generalment, a dins dels judicis, no podem parlar molt, però mos entenem i, evidentment...
hi ha una comunicació que va més enllà d'allò verbal.
Jo no diré que sigui sempre, perquè hi haurà molts advocats, hi haurà molts procuradors que li diguin que no és així. És a dir, a vegades, la teva parella és el peor de tus enemigos. Però... lo normal, lo que haurien d'aspirar els dos professionals és entendre-se. Perquè quan més s'entenen, millor va el procediment.
Correcte. I on comença i on acaba la feina del procurador en tot el que és el procediment judicial? És a dir, des del moment que hi ha una demanda i hi ha un judici per qualsevol causa, on comença la feina del procurador, com es desenvolupa i on acaba? Perquè em deia, vostès també físicament són en els judicis. De manera obligatòria o no?
Sí. Nosaltres, a dir, representem a sa part. Si sa part no assisteix en el judici o si assisteix, normalment hem de ser. Una altra cosa és que per coincidència d'assenyalaments, pues, evidentment hagis d'anar d'una banda a l'altra, donam abast a tot el que podem. On comença? Nosaltres interposant sa demanda, la tramitam, firmam se demanda en, diguem, en relació a lo que, com si fos el client, és a dir, després la tramitam, fent tota la gestió fins al moment del judici, rebent la sentència, som els primers que la veiem, som els primers que mos duim el disgust o la alegria, i evidentment després tenim la feina de donar-li el disgust o l'alegria en el missè i a la part.
Que tampoc no deu ser fàcil quan és una notícia.
Si és una cosa
trista,
important,
no?
si és tal, és a dir, és un moment evidentment que és escàs. Però bueno, amb això també feim d'esparrings, és a dir, donar mànims, és a dir, una sentència no defineix a un professional, és a dir, és el que és. Després duim, i aquí és la part més important en on nosaltres donam, i això crec que és qualque cosa que s'hauria de resaltar, que és tot el pes de l'execució. És a dir, l'ordenament jurídic no arriba només a una sentència. L'assignatura pendent de l'administració de justícia continua sent executar el que ha decidit. Avui en dia arribar a una sentència és relativament fàcil. El que és difícil és executar-la. I aquí és on tenir un procurador eficient, eficaç, li pot solventar una papereta.
Per tant, la clientela ho ha de tenir clar, que tenir un bon procurador al seu costat és una garantia que el pot aproximar, si no a l'èxit, almenys a tenir, doncs, això, tots els punts sobre les is i que no s'escapi cap detall, no?
Sí, pensi que si segueix més o menys la meva exposició, normalment, fins a arribar a sentència, hi ha molt de tràmit, però quasi tot és una qüestió de substantiva, d'estratègia processal i de defensa, però l'execució és pura i senzillament, diguem, procés, i l'especialista és el procurador.
I doncs queda clar, entre les moltes competències que té el procurador, no sabíem si fins a quin punt desconegudes o no, en tot cas ara les hem conegudes amb el testimoni de Frederic Ruiz, per al qual encara tenim una darrera pregunta molt breu, i és com creu vostè, degà, que són vistos els procuradors i procuradores de les Illes Balears a dia d'avui pel conjunt de la ciutadania?
Bé, jo espero que, més que com ho veuen, que el coneixement a poc a poc vagi augmentant. És a dir, jo ho he notat, ja ho he dit en el principi de l'entrevista, en tot aquest temps, és normal que nosaltres hem duit molta feina de discreció i de posada en escena sense grans, diguem...
titulars, no?
Titulars i tal, com vostè diu, però és vera que és desitjable que la gent, a poc, vagi coneguent i sabre que en qualsevol procediment tenir un procurador en el seu costat, la diferència és entre tenir un procediment àgil i eficaç a poder tenir problemes dins el jutjat.
Idò, perfectament. Aposta, i ens entendrà la broma, senyor Ruiz, ens hem avui acompanyat de procuradors de reconegut prestigi perquè ens donin viabilitat i garanties en aquest programa. Idò, avui no som en un judici, som a la ràdio, però també ha estat molt oportuna la seva avaluació.
La recoeix com a tal, la seva broma.
Idò, gràcies, degà, i fins a la propera.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una breu pausa per la publicitat i ja sense més dilació escoltarem, per sortir de dubtes, què opina la ciutadania serà la valoració social.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Queridos Reyes Magos, os adelanto mi carta para que aprovechéis las ofertas en Mule y prometo portarme bien en lo que queda de año.
Ahora en Müller, 20% de descuento en todos los juguetes. Solo del 21 de octubre al 2 de noviembre. Müller, extraordinarias ofertas para toda la familia.
Són moltes les persones que viuen a les Illes Balears i que tenen dificultats per accedir a un lloguer. Volen donar una mà als residents. Pagues un lloguer que no supera els 900 euros? T'ajudam a pagar-ne fins a un 40%. I si ets menor de 35 o major de 65 anys, t'ajudam fins a un 50%. Informa-te'n a la web habitatge.caib.es o al 900-780-000. Ministeri de Foment i Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Govern de les Illes Balears.
Ahora en Müller, 20% en juguetes hasta el 2 de noviembre. Elige entre nuestros más de 5.000 juguetes. Lego, Playmobil, LOL, Famosa y muchos más. Müller, extraordinarias ofertas para toda la familia.
Dijous, connecta amb IB3 en ràdio per viure tota l'emoció de la primera divisió. A partir de les 6 i 5 del capvespre, tota la informació del Mallorca o Osasuna. Els mallorquinistes necessiten tornar a guanyar després de la dura derrota a Leganés. Connecta a la ràdio pública i no perdis cap detall d'un partit molt important.
Mon pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa. Li deien a Maria Lida ser viuda, perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia, un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio.
A internet, www.ib3.org.
La valoració social.
Hacen las gestiones de los abogados, aunque ellos tampoco son licenciados en Derecho. Tanto extraño, quiero decir. Yo soy trabajador social, ¿vale? Es como si va una persona representándome a mí para hacer mis gestiones, pero no tiene los mismos estudios. Quiero decir, lo normal sería que hubiese, o que fuesen los propios abogados quienes hiciesen estas gestiones, o los abogados jóvenes que s'incorporen o el que sea.
Sé que són necessaris per fer una sèrie de paperassos, com una persona que ha donat testimoni, no ben bé com un notari, però no sé massa més. Sé cert que potser li ha hagut de menester per fer qualque gestió, però no sé massa més.
Ah, bueno, estos son los que se encargan de los papeleos, de los pisos y todo esto, ¿no?
Son los que llevan el tema de juicios en el juzgado.
El procurador, que no és un que està en els cos. Que está para allá, que es el que va un político.
No sé, me imagino que debe ser algo de abogados o de escribanos.
Yo creo que el procurador es como intermediario entre el cliente y el abogado.
No te puedo decir, porque en realidad el procurador no es relacionado a la notaría, ¿no? El procurador, no sé muy bien. O sea, no te podría dar algo exactamente el que es, porque no lo podría decir.
Pero sabes, només existeix España. Fa d'intermediari entre els tribunals, l'advocat i el client.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
I dona efecte, després de la valoració social a través d'aquesta enquesta al carrer, abordem ara ja la segona part del nostre espai. En efecte, aquest dia a dia de la professió, com dèiem a la introducció, ben acompanyats d'una banda físicament aquí als estudis de Manuel Azaña, número 7 de Palma, per Antoni Company, procurador que exerceix majoritàriament a Mallorca. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Company.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
I d'altra banda, via telèfon, ens acompanya des de Menorca, Júlia de la Càmera. Gràcies per acompanyar-nos, senyora de la Càmera.
Buenas tardes.
Si vol, vostè mateixa, senyora de la Càmera, ens pot fer la primera reflexió en veu alta respecte a què opina d'aquesta enquesta que acabam d'escoltar. No sé si hi ha hagut alguna expressió, algun comentari que l'hagi sorprès, que l'hagi...
Bueno, me ha sorprendido un poco el... No sé, es que tampoco he oído muy bien todas las encuestas, pero hay una que me ha dicho que un procurador no tendría que tramitar según qué cosas por no tener los mismos estudios que un abogado. Allí me ha dolido.
Ha quedat clar la primera part, que efectivament hi ha aquesta formació comuna, eh?
Sí, és una formació comuna i creo que esto sí que me parece un gran desconocimiento por parte de la población o de la gente que piensan que los procuradores, pues no sé, tampoco creo que, por lo que me ha parecido del resto de las encuestas, es que nos conocieran mucho. A pesar de que nuestro decano diga que nos conocen más, puede ser, pero veo que por lo que han contestado, en general, no, desconocen bastante nuestro trabajo, la verdad.
I haurà de tornar a fer aquesta mateixa enquesta passat 7 dies per veure, després d'escoltar aquest programa, si la cosa ha millorat en aquest sentit.
Sí.
En tot cas, amb el testimoni d'Antoni Company, no sé quina és la valoració d'aquesta enquesta.
A ver, sí.
Pues coincideix totalment amb la Julià, amb la meva companya. Veig que hi ha un desconeixement total, que inclús mos ha remès una senyora quan els diputats eren els procuradores en cortes en els temps franquista. És a dir, m'he quedat francament a quadros. Veig que hi ha un desconeixement total, des de que no són llicenciats en dret fins a que donen testimoni i mos encarregant dels papeleos, los que van a los pisos a sacar a la gente.
Sí,
i, bueno.
Sí.
Hi havia
poc a poc, perquè hi ha un poquet d'embull.
I anirem traient dubtes, resolent dubtes a mesura que tinguem aquesta conversa amb Antoni Company i Júlia de la Càmera. En tot cas, ja dèiem al principi que hi ha moltes professions, algunes més conegudes, d'altres no tant. També hem parlat a la primera part amb el degà, amb el senyor Ruiz, respecte a aquest coneixement o no per part de la ciutadania, i també han de dir que, en efecte, com és lògic, aquesta enquesta no té un valor científic, sinó que són les aportacions que agraïm d'aquestes persones que es presten a donar la seva opinió sobre els procuradors, igual que la setmana que ve serà sobre una altra matèria, igual que en el passat sobre d'altres, d'acord? En tot cas, per exemple, en el cas de Toni Company, què va ser allò que el va impulsar, senyor Company? Un poc ja ens ho ha dit a la primera part el senyor Ruiz, que vostè té antecedents familiars, però, en definitiva, què el va impulsar a fer-se procurador i, per exemple, no misser?
Sí que me va impulsar ser procurador, clar, ha tingut molt de pes, pues ell ja ho ha dit, els de casa ja ho ha dit, jo ven d'una saga familiar, que, bueno, sí, ha tingut pes, però m'han transmès un carinyo cap a la professió, que va ser el que em va fer veure que de veres valia la pena exercir-la. En aquest sentit, és vera que tots els que estem exercint i els que hi som en el dia a dia arribam a estimar-la, la professió. No sé per què, perquè a vegades dius no sé per què estic aquí fent això que estic fent, però sí que és vera que va tenir molt de pes. Per altra banda, sí que no sé exactament, un motiu en concret no el puc donar. Hi ha hagut molts de factors.
I en tot cas...
A dia d'avui sí que puc dir que estic content.
Que no és poc, eh? Sens dubte que no. I en el cas de la senyora de la càmera, no sé, senyora de la càmera, ahir fora d'antena em comentava que aquesta pregunta no sabia ben bé com em respondria, què me'n diria?
A ver, yo no tengo ninguna saga familiar de procuradores, pero lo mío fue puramente casualidad. Es la verdad, yo entré en un despacho de un abogado y con intención de dedicarme pues al derecho y a ejercer como de abogado o de algo similar, y el abogado pues me asesoró y me dijo que era mejor que fuera procuradora por el número de abogados que había aquí en Menorca, que a lo mejor eran más fácil poder empezar a trabajar siendo procurador. Y al fin y al cabo, pues, como tampoco era un tema que ser abogado fuera un objetivo, pues empecé a ver que había pues una salida profesional digna y que, bueno, pues que por mi manera de funcionar y por lo que era el trabajo en sí, pues también daba un poco... el perfil de lo que yo quería, y pues la verdad es que estoy también, como mi compañero, pues estoy contenta, estoy satisfecha, la verdad, en general, ¿eh?
Correcte, idò, després els pros i contres, al final del programa ja ens diran la part positiva i la no tan positiva, si és que n'hi ha, però això serà, com dèiem, ben bé al final. Una altra qüestió és la referent a la formació. Què és allò més important que varen aprendre en el grau? No sé si quan es van formar, van tenir el grau, també era imprescindible aquest màster del qual hem parlat a la primera part. En definitiva, de la formació globalment parlant, què és allò més satisfactori, ara que parlaven de satisfacció, que se'n varen endur, senyora de la càmera?
A ver, yo pertenezco a la promoción de Frederic, es decir, nosotros somos licenciados en Derecho, en la carrera se enfocaba más... Bueno, había derecho procesal, por supuesto, pero nosotros estudiábamos pues el derecho y tampoco había una asignatura o optativa que se dedicara a la procuraduría. O sea, que yo no estudié para ser procurador ni tampoco... Bueno, derecho procesal tuvimos, por supuesto, pero lo que a mí me ayudó muchísimo es... trabajar con un procurador. Cuando decidí, de hecho, ser procurador, pues uno de ellos fue mi profesor, bueno, mi tutor fue el decano, precisamente. Ajá. Y la verdad es que estuvimos pues trabajando juntos, yo estuve acompañándole durante unos cuantos meses para que me pudiera enseñar un poco el trabajo, y esa es la mejor manera de poder aprender un oficio, quiero decir que en eso sí que sí, pero yo no he hecho ni un máster, he hecho, claro, cursos que puedo haber hecho durante la profesión, durante estos años de profesión, pero no, cuando empecé a trabajar lo que sí me pareció muy recomendable es trabajar con un procurador y ver, de hecho, cuál era su trabajo y su manera de funcionar.
Com anteriorment passava la majoria d'oficis, no? Fos un picapedrer o fos un misser, no? I en el cas del senyor company, no sé, allò més satisfactori o més important, segons el seu criteri, de la formació.
Jo també sóc llicenciat en dret, no he cursat el grau, ja no existia encara el grau en dret quan jo vaig acabar la carrera, però sí que vaig aprendre que el procurador era un gran desconegut, inclús dins el món universitari.
Sí?
Tothom sentia xerrar d'abogats, secretaris judicials, que llavors se deien així, jutges, però molt poques vegades se tractava de veure el que feia un procurador. És a dir, sí que he après més en el dia a dia que el que vaig poder aprendre dins la carrera, perquè de veres que dins la carrera, avui en dia espero que hagi canviat, en aquella època s'aprenia molt poc de lo que feia un procurador i de lo que era.
I esperem, efectivament, que ja hagi canviat aquesta qüestió amb el pas del temps. En tot cas, també una altra qüestió és la relativa als paràmetres que ha de reunir un bon procurador o procuradora. Avui tenim tant en masculí com en femení a Mallorca i Menorca, respectivament, amb els senyors company de la càmera. Ara, en el seu cas, senyor company, què seria allò més important que ha de tenir un bon procurador, en el seu criteri, la seva opinió?
El procurador ha de ser una persona molt organitzada. Han de ser molt conscients de lo delicats que arriben a aquests assumptes que tenim entre mans, tramitar amb expedients que sempre estan sotmesos a plaços, compliment de requisits formals que molt venen imposats per la llei... un expedient no se tramita igual que un altre, hi ha tramitacions, tipus de procediments, n'hi ha moltíssims, hi ha procediments especials, procediments executius, procediments declaratius, dins d'aquests hi ha diversos tipus de tramitacions distintes i hem de saber en cada moment el que s'ha de fer i les passes que s'han de donar.
Clar. I en aquest sentit, no sé si tenen posades alarmes en el mòbil o a l'ordinador a cada moment. A les 12 d'avui dimarts s'ha de presentar aquesta documentació al jutjat X o Y, demà això altre...
En el meu cas sí que tenc una agenda digital, que duc el despatx amb una agenda digital. Allà me venen els assenyalaments, els plaços que s'han d'acabar, avisant el missatge que li acaba un plaç, avisant el missatge que tenim un judici, comprovar que el judici se podrà fer, que tothom estigui citat, que tots els oficis hagin arribat, es pitjar en el jutjat perquè potser un ofici tarda més de lo que toca...
Fer de directors d'escena, com ens deia abans el degà, eh?
Sí, feina que desgraciadament no se veu i mos diu que quan arribem en el judici, pues el client mos diu, i tu què fas aquí? Pues miri, som la persona gràcies
que ho ha organitzat,
a qual hem arribat aquí.
I més hi veig. Que en aquest sentit, quants tràmits d'aquests que ens estava relatant ara, senyor company, pot dur a terme diàriament? Per exemple, avui mateix, que recordi.
Diàriament.
5, 10, 15...
I més, és que no ho puc dir.
Ja, no però una quantitat...
No ho puc dir perquè a vegades és una quantitat que tots tenim una quantitat elevada de tràmits. A vegades el procediment més senzill és el que més se torça i és que més feina hi han de fer per endreçar-lo i perquè vagi bé.
Correcte.
No ho puc dir. No li puc dir si n'he fet X o Y, no ho puc dir.
D'acord. No sé si ens ho pot dir la senyora Júlia de la Càmera.
No, yo estoy completamente de acuerdo con mi compañero. No se puede contar el tipo de actos que hacemos. Bueno, lo mismo podemos tramitar una tasa con Hacienda, como podemos ir al juzgado, como podemos... Es que hay muchísimas cosas que no se ven, pero que nosotros hacemos para que el procedimiento pueda seguir adelante. Y esto es que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho él.
Això volia dir, dels paràmetres també aquest ordre en majúscules recalcat, no? Una altra qüestió que també els volia plantejar tots dos és el fet de la tecnologia. Parlàvem ara d'aquestes alarmes en els mòbils. Fa potser 30 anys, evidentment, els mòbils no existien, no hi havia aquestes alarmes, tampoc els ordinadors tenien el nivell i la capacitat que tenen avui. Però la tecnologia, d'altra banda, també fa que molts tràmits amb l'administració, no sé si tant amb la justícia, són telemàtics, són per via internet, via online. Això els dificulta la feina? Els preocupa d'alguna manera o al contrari els ajuda, senyora de la Càmera?
A mí me ayuda mucho, creo. Yo tengo un programa de procuradores con la agenda que avisa de todos los plazos y todo lo que hay que recordar cada día, pero también eso lo tenemos que rellenar nosotros. Quiero decir que es un trabajo que te viene, pero que nosotros hemos tenido que hacer el esfuerzo de rellenar todo el tipo de datos para que esto funcione. Nosotros, yo la verdad es que con el tema telemático estoy contenta porque te da mayor libertad de movimiento, no vas tanto al juzgado porque el procurador ahora, en vez de recibir las notificaciones en el juzgado, que teníamos que asistir cada día al menos en Menorca, ir al juzgado a notificarnos cada día en papel, pues ahora las notificaciones te vienen telemáticamente, la mayoría de ellas, en Menorca.
¿Y
eso qué significa? Que es mucho más cómodo porque tú puedes trabajar online... Perfecto, pero también, claro, el tema telemático tiene sus pros y sus contras, que tienes que ir con un cuidado extremo por el tema de que una sentencia, una notificación, pues claro, la tienes, no es en papel, que no se va a perder porque la tienes allí, sino que es una notificación. Entonces, claro, tienes que extremar los cuidados para que eso funcione. Eso es lo único que yo veo, pero yo creo que telemáticamente sí, estoy contenta, en Menorca, almenys, jo crec que funciona.
I en el cas de Toni Company?
Bueno, jo des del punt de vista del procurador cap en el despatx de portes endedins, crec que el desenvolupament tecnològic ens ha facilitat bastant la vida. De portes cap endefora, i quan s'ha posat en marxa la tramitació telemàtica de la justícia, per desgràcia ens trobàvem que moltes vegades aquesta tramitació telemàtica s'empleia com a excusa per imposar-nos un formalisme excessiu en determinats tràmits. que no veig en altres àmbits de l'administració. No estic dient de l'administració de justícia, sinó de l'administració. Uh-huh. Estic xerrant d'Hisenda, d'Ajuntaments, etcètera, etcètera. Veig que l'administració de justícia ha tingut, lamentablement, i crec que el que estic dient no és políticament correcte, però
és la realitat,
la realitat,
no? És el que vostè diu, exacte.
S'està imposant un excessiu formalisme que només va en contra dels nostres clients, en definitiva. Uh-huh.
Parlant de formalismes, nosaltres tenim que més o menys en aquesta hora, mig minut amunt, mig minut avall, hem de donar pas a la darrera pausa per la publicitat que ara ens acostarà en Iker Hernández, el nostre tècnic de so.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Quina oloreta més bona que fa aquest arròs brut que estic fent. No trobeu que hi ha plats nostres que te tenim més associats a l'època de tardor? Bé, idò, a Marratxí hem organitzat una fira perquè hi puguis trobar tots aquells productes que necessitis per fer aquesta cuina de temporada. Bé, també hi haurà música en directe, menjar al carrer, talles de manualitats, de circ pels infants, de rosaris... Dia 3 de novembre de les 10 del matí a les 5 de l'hora baixa, vos esperam a la fira de tardor de Marratxí. Organitza Ajuntament de Marratxí. Marratxí és viu.
Si tens més de 65 anys, hauràs sentit a dir que la grip es passa amb antibiòtics o s'evita prenent vitamina C. Això és fals, perquè res d'això la cura o la prevé. Però el que sí és veritat és que la grip és perillosa i quan es complica, té conseqüències greus. No ho dubtis. Demana cita al teu centre de salut i vacuna't a partir del 5 de novembre.
I tu? Ja saps si ets d'algun grup de risc? Entra a grip.cai.es i comprova-ho. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius. Servei públic. A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, ja a la recta final del nostre espai ens queden escassos 10 minuts per concloure. Avui parlant de procuradors en aquesta segona fase del dia a dia de la professió amb el testimoni, el qual agraïm, de Júlia de la Càmera i Antoni Company, respectivament, des de Menorca i des de Mallorca. En el seu cas, Júlia de la Càmera, com és el seu dia a dia a Menorca com a procuradora? Com transcorre aquest dia a dia?
Pues lo primero que hago es abrir el ordenador.
¿A quina hora comença la jornada?
Normalmente sobre las 9, si no tenemos juicios, pues sobre las 9 más o menos.
Correcto.
A las 9 pues abro el ordenador, miro los correos, porque luego me voy al juzgado y quiero saber si hay alguna solicitud de algún abogado, de algún tema que está un poco dudoso o algo, y entonces si tengo que hacer alguna gestión aprovecho ya los emails de ese día para poder hacer las gestiones en el juzgado.
Sí, si ens permet, senyora de la Càmera, guardant evidentment el secret professional, fins allà on pugui, expliqui'ns aquests emails que li arriben en el dia a dia, quin àmbit són.
Sí, son relativos al procedimiento, algún oficio, como ha dicho mi compañero, que se está retrasando, a ver si hay algún testigo pues que esté citado para el juicio o no, que parecía que no podía ser. Uh-huh. Bueno, hacer un poco el trámite este de los procedimientos, controlar los procedimientos y controlar que el día del juicio todo vaya bien y que no haya ningún problema para celebrarlo.
Uh-huh. Correcto.
Esto en nuestro trabajo es un poco en el juzgado, pues esto, hablar con los gestores y en todo caso pues con el secretario o lo que es ahora el letrado de la administración para poder dar trámite a eso que se está, pues yo que sé, estancando o tiene un problema o si no han podido notificar, ir nosotros a hacerlo para que no pueda retrasarse, bueno, hacer un poco las gestiones en el juzgado. Uh-huh. Y luego volver al despacho y recoger las notificaciones, repartirlas. Uh-huh. Y después presentar los escritos. Bueno, esto es un poco alternativo, depende, si hay escritos de urgentes se presentan antes. Uh-huh. Presentar escritos, demandas, y después también la agenda del día siguiente, que tienes que avisar de los plazos, el control del procedimiento el día X para que no haya ningún problema, bueno, llevar la agenda.
Clar, és a dir que els procuradors, pel que entenc, a banda del seu despatx particular, també tenen com a segona casa, per dir-ho així, els mateixos jutjats, no?
Sí, 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 el juzgado. Ahora menos, porque ya nos notificamos allí, quizás haya menos asistencia al juzgado así de forma diaria, pero sí, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas en el juzgado. Y si tenemos alguna pega o algún trámite que no avanza, pues también tenemos que hacer las salidas en notificaciones en la calle.
Parlàvem en la primera part del nostre programa, amb el degà, el senyor Ruiz, de la interlocució de la relació entre els missers i els procuradors, que ens deia normalment que era una relació fluida. Per exemple, els procuradors també tenen accés molt directe a jutges i jutgesses i accedeixen amb facilitat?
Bueno, yo no sé lo que ha dicho el decano porque no sé si he llegado tarde al programa y no lo he podido oír entero, pero nosotros en Menorca, a ver, hablo en general, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos acceso a los gestores, que son los que trabajan en las oficinas judiciales, pero también en un caso más generalizado con la letrada de la Administración de Justicia, que era el antiguo secretario judicial. Con los jueces difícilmente hablamos con ellos, porque nuestro trabajo es más procesal, más de trámite, y los letrados de la administración son los que más son los jefes de esa oficina, y entonces claro, nosotros, yo particularmente cuando hablaba con mis compañeros, nosotros con los jueces difícilmente hablamos con ellos, no, ellos no tenemos un contacto diario como podamos tener con los secretarios, vamos, no.
S'entén. En tot cas, no sé si és gaire semblant o hi ha algun matís diferencial en el dia a dia de Toni Company respecte a la seva col·lega Júlia de la Càmera?
No, en essència és tot igual. És a dir, es tracta diari, nosaltres el tenim en els funcionaris del jutjat, en els gestors, i després en un segon nivell en els secretaris judicials. És veure que si em demanes accedir, el manco en el meu cas, demanes accedir en el jutge per xerrar de qualsevol tema amb ell, no trob problemes. Som un professional de la justícia i tenc dret a accedir a xerrar amb ell. Però són rares les vegades, ja que les qüestions que nosaltres tractem són més de tramitació i no de fons. En aquest cas, coincideix que amb ella, que no tenc un contacte diari amb els jutges, tampoc és necessari.
Correcte. En el seu cas, senyor Company, vostè, com a procurador, fa feina sol o és un equip de feina el que actua en tots els casos?
Bueno, estic jo en el despatx i tenc empleats, tenc tres oficials habilitats, que són gent que pot fer gestions, però jo en els jutjats. Sí.
Ser procurador implica fer feina el cap de setmana o és una feina de dilluns a divendres?
No,
com
se sol dir, sábados, domingos y fiestas de guardar.
Sí, no.
Estem enganxats i jo perquè sé quant he d'aturar, perquè si no un despatx, no sé, en el cas de na Júlia, però no s'acaba mai la feina. No s'acaba mai.
Jutjar pel somriure, crec, senyora de la Càmera, que això del cap de setmana lliure, en termes absoluts, deu ser difícil, no?
Es porque le ponemos un límite, porque es que si no la familia, bueno, es que si no haríamos nada, es que siempre hay cosas que hacer en el despacho, siempre. Y yo, por ejemplo, yo hablaba, a ver, el tema de qué hacer los fines de semana, pues primero el tema de los procedimientos, pero sobre todo el tema de la facturación, que es lo que dejo siempre para el final, y al final pues es lo que dejo más para los fines de semana. Por eso estoy completamente de acuerdo con él. Hay que ponerle un límite, porque si no estaríamos todo el día allí.
No puede ser. Ben segur que sí, també s'ha de descansar. No sé si en Toni Company volia fer algun altre incís o alguna altra consideració. En tot cas, una penúltima pregunta per una resposta molt breu de tots dos. Quin consell adreçarien a una persona que, perquè no ens està escoltant, i diu, ostres, jo el dia de demà, en efecte, m'agrada aquesta feina, pel que estan explicant aquests senyors, vull ser procurador. Quin consell li adrecen, senyor Company?
En primer lloc, que s'ho pensi dues vegades, que crec que és una decisió que no ha pres suficientment meditada, i per altra banda, pues, que tinguin primer molta paciència i després molts d'ulls i molt de seny, perquè tenen entre mans temes delicats que poden causar perjudicis greus si no fan la seva feina com toca.
Correcte. I en el cas de la senyora de la Càmera, quin seria, Júlia, aquesta recomanació?
No, lo mismo que mi compañero. Hay que tener mucho entusiasmo si quieres empezar en esta profesión. Estar muy pendiente del tema de los plazos y de todos los plazos y de todo tipo de notificaciones, aunque sean simples, y sobre todo ser muy empático, pues eso, con la oficina judicial y con los abogados, porque aparte de que hagas bien tu trabajo, también tienes que llevarte bien con todas las personas que que comporta el tema del procurador, tanto con abogados, como con secretarios, como con funcionarios. Si eres buen procurador però no empatitzes, malament.
Idò, senyora de la Càmera, nosaltres també hem d'empatitzar amb el nostre tècnic de so, que aquestes hores, quan veu que encara no hem posat la darrera sintonia pels pros i contres, ens mira com preocupat. Efectivament, Iker, ara ho podem llançar.
Els pros i els contres.
Idò, màxima brevetat, per favor, amb el cas del senyor Toni Company, que és el millor i el pitjor de la professió de procurador?
Bueno, lo millor... Home, lo pitjor, començaré per lo pitjor, és, des del meu punt de vista, que som un gran desconegut. En aquest, avui ha quedat clar que som un gran desconegut i, maldament, som una gent que fa feina a peu d'obra constantment en els jutjats. Sí que lo més satisfactori és aconseguir fer un equip sòlid en Somicè i tirar endavant un expedient, encara que hi hagi problemes i tràmits que s'hagin de salvar.
I en el cas, finalment, de la senyora de Julia de la Càmera?
Hombre, lo peor es el tema de los plazos, que es un, te hace ser un, tener una profesión un poco estresante y a veces que te impida dormir pues, por algún problema con algún procedimiento. Y lo más gratificante, pues que alguna vez algún cliente pues, te hace un regalo absurdo, pero con muchísimo cariño y piensas que al menos esa persona sabe que el procurador ha hecho algo porque su tema fuera bien. O sea, es lo único que
i de aquesta gratificació, eh? Nosaltres també els volem agrair, Antoni Company, Julia de la Càmera, la seva participació i incorporació immediata per donar testimoni de la seva feina com a procuradors. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Bona feina. I gràcies també a la col·laboració de la primera part del senyor Ruiz, degà del Col·legi de Procuradors de les Illes Balears, i com dèiem, fa un moment també la tasca impagable una setmana més d'Iker Hernández al capdavant de les Vies del So i sobretot, perquè sense ells no seríem ningú, a l'audiència que ens escolta una setmana més. Adéu-siau, fins dimarts que ve.